Xarxa, ràdios, comunitàries, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Què els comporta als infants ser criades per persones de diferents edats i generacions? Com assumeixen, per exemple, els avis i les àvies les cures dels infants? Quin rol tenen? És per voluntat pròpia de les mames i papes? O és per falta de conciliació? És veritat això que diuen que les mares crien i les àvies mimen? Avui parlem de com diferents generacions conviuen i cuiden dels més petits i petites de la casa. És tot tan bonic com sembla? Cada família és un món i cadascuna té la seva pròpia realitat. Hi ha qui té mil mans que acompanyen la criança dels fills i filles, i això algunes vegades pot ser positiu, i d'altres negatiu. Altres que tenen els pares i mares lluny, o ja no hi són, i troben a faltar aquesta ajuda. Avui a la plaça parlem de criança intergeneracional. Jo sóc la Dora.
I jo sóc en Roger, i us donem la benvinguda a la plaça, un podcast d'Iwi. La plaça és un espai on no trobareu veritats úniques ni imposicions sobre el que està bé i el que no, sinó gent que, com tu i com jo, volem parlar d'allò que ens envolta i remou envers la criança.
Com sempre, recordem que el projecte IWI és un servei que acompanya mames, papes, nenis i joves amb tots aquells reptes i dificultats que puguin sorgir a la criança. Ho fem a través de la metodologia Family Group Conference, que viene a ser una reunió familiar de tota la vida, i el més important és gratuït i confidencial.
Des de l'inici ens hem trobat que moltes de les famílies que ens contacten, avis i àvies, tenen un paper molt important en la criança dels infants. Però, com sempre, aquesta realitat amaga tota una sèrie de situacions més complexes que algunes es veuen més i d'altres menys.
Avui a la plaça conversem amb dues professionals que acompanyen a famílies, entre moltes altres coses. Ens compartiran en primera persona les seves experiències en aquest sector i, si volen, també ens parlaran de com elles ho viuen en les seves vides personals.
Comencem, si voleu, amb l'Aida. Mai presentem a les convidades perquè
Fantàstic.
Creiem que ho podeu fer vosaltres millor que nosaltres.
Així podem mentir si cal, no?
Exacte. Així que, sisplau, Aida, si pots presentar-te.
Bueno, jo em dic Aida, soc mare i mamo, això, i abu. Tinc una filla que aviat farà 18 anys, tinc tres fills a fins de 30, 34 i 37, i dos netes de 4 i un any i mig. I professionalment fa 15 anys que em dedico a acompanyar famílies. Estaria bé?
Súper bé.
Increïble. I tenim a l'Andrea, que és un plaer tenir-te aquí. No, presenta-te.
Pues un plaer. Jo sóc l'Andrea, sóc mare de dues criatures, sóc actriu i divulgadora perinatal i em dedico a l'acompanyament de les mares i a intentar pensar una mica què ens està passant com a generació de mares millennials.
Súper. Pues, abans de començar, volem donar una definició simple de lo que creiem nosaltres que és la criança intergeneracional. I l'hemos como distinguido un poco de la que se considera transgeneracional. Per a nosaltres, la intergeneracional diríem que és aquella en què diferents generacions, àvies, mares, filles, conviuen i participen activament en l'educació i la cura dels infants. I, en canvi, la transgeneracional fa referència a la transmissió de valors, de patrons familiars, d'una generació a una altra, fins i tot sense contacte directe necessari. La primera pregunta és, bàsicament des de la vostra perspectiva de treball personal, què és la criança intergeneracional? Com us atreviesa? Què penseu d'aquest terme, d'aquesta idea?
Jo penso que si parlem de Barcelona, no? Si parlem d'un context occidental, blanc, privilegiat i actual, és una utopia. A mi em sembla una utopia ara mateix. L'experiència que jo tinc acompanyant a dones de classe mitja és aquesta. Les mares estan criant soles. Llavors volem anar cap a aquesta... Penso que sí, que volem criar més gent, però que no en sabem. Jo veig que som una generació molt enfadada amb les generacions anteriors, com amb molta lluita amb com ho van fer amb nosaltres. Ara a veure també l'Aida, no?, que sent d'una generació més abans que la nostra, a veure com
una
la seva... No, idiota. Però a veure la seva mirada, no? Però jo parlo com de pur millennial, no? O sigui, com sí. El que ens passa és que hi ha molt enfado, no?, amb com ho van fer les nostres mares. Molt poca compassió. Jo crec que a poc estem arribant una mica a aquesta compassió i a aquesta entendre que les nostres mares van fer el que van poder i això estava bé, no? També jo crec que hi ha algú millennial com que ens han educat tant en que estudiant arribarem a qualsevol lloc, que creiem també que amb la la criança ho farem així, no? Llavors som una generació que estudia, subratlla els llibres, no? Busca punts, tal, i això també ens està portant a un lloc que, bueno, no sé si obrirem avui el tema o no, però no deixa de ser un tema que hem d'obrir també, no? I, sí. I mirar a veure què conya ens està passant. Mm-hmm. Però a mi, així ràpid, et diria que és una utopia a la que espero que arribem més d'hora que tard, la veritat.
Jo estic bastant d'acord. Sí que sento, jo, com us deia, porto 15 anys acompanyant, també faig voluntariat en projectes materno-infantil, sobretot de famílies nouvingudes, i el que sí que m'adono és que tenen molta més xarxa que nosaltres, no? Yeah. És a dir, jo faig grups, podem fer grups gratuïts, o hi ha la majoria de comunitat marroquina d'on jo he vist no venen, perquè tenen molta xarxa. Mm. Qui no tenim xarxa, com bé dius, André, ets tu. Jo sí que sento que jo em sento amb un canvi generacional. Quan dic viejuna ho dic amb un orgullo maravilloso. Jo no tenia xarxes socials, no havia de com comparar-me, no? Que podés aquesta part. Jo sí que sento, amb aquests 15 anys, que sempre, no? Volem fer-ho diferent o com ho han fet les nostres generacions anteriors. No des d'un lloc, que crec que aquí estarem d'acord, no des d'un lloc vull fer diferent que la meva mare o la meva àvia o tal, sinó vull que la meva criatura se senti diferent mentre jo et crio, no? Mm. O si més no, jo amb l'edat he arribat aquí, no? Ja començo a ser una mica l'adulta que m'hagués agradat trobar quan era petita. Mm. Estoy en ello, no? Però sí que sento que criem amb una soledat abismal. O sigui, no criem... Jo crec que és un moment on realment criar és impossible. Mm. Estem en una, no? En una situació, sí, hostil en tots els contextos. Mm. Cultural, laboral, social... I s'espera molt de nosaltres, no? Molt de les mares, i s'espera també molt de les nostres criatures, s'espera molt de les àvies, s'espera molt de tothom, no? I crec que, bueno, hi ha aquesta utopia, no? S'ha de fer com un repensament. Sí que és cert que jo sí que em sento a nivell personal molt privilegiada, perquè jo he criat molt junt, no tinc mare fa molts anys, i llavors jo he criat molt amb la meva xarxa, no? Amb les meves comadres, com diries tu, Andrea. I crec que aquí sí que hi ha una cosa molt xula, no? Que les criatures entenguin que hi ha altres adultes que poden acompanyar-les, que no cal que siguin de la mateixa família, de la mateixa sang, i això és, penso que és el gran regal dins de la soledat de la maternitat, que crec que és una mica des dels llocs on a nivell professional tant l'Andrea com jo intentem, no?, trencar aquesta barrera de soledat, però ara les dones estan molt soles.
Sí. Pues ara justament volíem escoltar, no?, un àudio d'una mama que un poco va expressar, no?, ella com vive este tema de que l'acompanyen en la criança i els conflictes, els com choques que poden sorgir d'aquesta situació.
Sí, i no hi ha un guió, és a dir, quan després d'escoltar l'àudio lo xulo és també que pugueu opinar, sí, lliurement de què us ressona, si us connecta amb alguna cosa i com opineu.
Super. Vale?
Doncs escoltem.
A veure, doncs a mi el que potser em preocupa més a nivell de la criança, bueno, de la diferència de criança que tenien ells o la que tenim nosaltres, doncs és una mica, pues, a nivell de l'alimentació, per exemple, que clar, ara nosaltres potser volem mantenir una alimentació més sana o més regular, i ells, pues, bueno, pues, abans es ficava, pues, a la fruita li fico una galeta. I ara si tu els dius als padrins, no li fiquis galeta amb la fruita, pues, és com a que tu ho estàs fent malament. O, per exemple, el tema dels dolços, i aquestes coses que, pues, bueno, costa una mica, no?, de que, com que són els padrins i els poden malcriar, pues, que facin una mica de cas és una mica complicat. O, per exemple, a l'hora també dels horaris de dormir, pues, els nens tenen uns horaris i ells, pues, com que, bueno, tenen unes altres maneres, pues, tampoc no apliquen aquestes normes. I també tenim que dir que una cosa bona que té a tenir els meus pares / els meus sogres que ens ajudin és, pues, que ells tenen moltíssima disponibilitat a l'hora de, bueno, pues, si ens truquen perquè el nen o la nena està malalt, pues, poder-los anar a recollir o poder-se quedar amb ells en aquest cas, ja que els pares pues, a vegades ens és una mica més complicat pues, sortir de la feina ràpid i corrents, i amb això doncs, ens ajuden moltíssim. I també doncs, bueno, una cosa bona també és que al final els nets disfruten moltíssim dels seus avis, molt, i això també fa que pues, bueno, tots estiguem una mica més contents, no? Tant els pares perquè tenim una ajuda molt, molt forta de part seva, com els nens que també disfruten molt de, bueno, d'aquestes petites coses que els avis també els hi donen, que potser als pares no ens agrada tant, però els nens els fan molt feliços.
Molts temes, oi, ja.
Jo penso moltes coses, no sé com estructurar-ho, tot això. Tu vols arrencar, tu?
Mira, sí, jo estava escoltant i pensava, clar, el que ens passa molt, jo sóc àvia, i a mi poder no em passa tant, perquè hi ha una diferència d'edat amb el meu company i els altres avis i àvies dels meus nets afins, no?, que és aquesta diferència amb mirada, no? Però jo el que me n'adono molt és que al final, si fem de cangurar els avis són vàlids, però si volem fer una altra cosa no, no? Llavors sí que entenc perfectament el que diu, però també és aquesta sobreexigència, no? Constantment, ja no sobre una mateixa, sinó sobre que això no s'escapi. Però penso molt en això i me'n recordo molt quan jo era mare de la Nora ben petita i vaig anar a una xerrada i vaig anar amb la meva àvia. La meva iaia de Lleida, la meva padrina, m'ha fet molta gràcia escoltar padrins. I no sé què estaven dient, s'estaven queixant dels avis i llavors la meva iaia es va aixecar molt gran i va dir, si voleu manar, haureu de pagar. I vaig pensar, és que iaia, tens tota la raó. Òbvio que hi ha, no, com a criança, igual que, no, vull dir, jo tinc unes línies vermelles que la meva amiga tampoc pot traspassar, no? Però sí, sí, i m'ha fet recordar aquest a la meva iaia, sí.
Jo penso diverses coses. Primer, una mica relacionat amb el que estàs dient tu, Aida, penso com que si vols que et cuidin el fill, igual no pots posar 100% les teves normes, o sigui, és guai saber quins límits sí, però després hi ha un punt de, bueno, jo també necessito establir una relació d'intimitat amb el meu net o neta, no?
De qui soc,
sí,
no?
Jo necessito poder ser genuïnament un acompanyant o una persona de referència per al meu net o neta, si és que l'he de veure tots els divendres, no? Però després penso una altra cosa que no té res a veure, que és que justament en l'àudio menciona dues coses molt concretes, que és l'alimentació i l'horari de dormir.
Sí.
Llavors, sense entrar a jutjar, perquè jo també he sigut aquesta mare amb nens molt petits, sí que tinc ganes com de preguntar-me què ens passa com a generació que ens posem rígides amb coses molt específiques. Molt específiques. Mm. No, com, no, la galeta Maria no, però visc a Barcelona. No? O sigui, respirar merda és ok, no em ratllo. He decidit ratllar-me per la galeta de Maria, no?
Sí.
Llavors, com que és interessant preguntar-nos on posem l'energia i on posem la neura, no? Mm. Com que com a mares ens posem neuròtiques, i no ho dic com a crítica perquè jo també he estat allà, eh? El que passa que els meus fills ja són més grans, no? Però, hòstia, que la inseguretat que tenim com a mares i aquest accés d'informació clar que ens diferencia de les nostres mares, doncs perquè les nostres mares no sabien que la galeta Maria era tan dolenta. Llavors, a elles, donar als nostres fills una galeta Maria és un acte d'amor.
Sí.
Elles estan cuidant. Mm. Però nosaltres ho veiem com el gran límit sagrat, no? I no parlo, evidentment, de criatures de 4 mesos, eh? Per favor. Vull dir que tots sabem, que...
Triturada, si té 4 mesos.
Exacte. Però la penso, matilla. Hòstia, fins a on, no? Els límits fins a on ens porta... O sigui, la teoria, a veure si ens està empresonant, en comptes de ser només una ancla que ens torna a centrar quan ens liem, a veure si ens estem potser passant i posant molta energia en coses que evidentment que hem de cuidar l'alimentació, evidentment que hem de cuidar el descans de les criatures, però tan important és com per portar-nos a tenir conflictes amb els nostres pares? És una pregunta que llenço, eh? No estic sent categòrica amb això, eh? Però jo he tingut molts problemes amb els meus sogres, amb els meus sogres i amb els meus pares, per límits que després he pensat, hòstia, calia que aquests límits fossin tan problemàtics. No podia jo flexibilitzar-me una mica i entendre que jo tinc la meva forma i els altres tenen la seva, que mentre no sigui negligent és tan bona com la meva.
Sí. Jo crec que es tracta més de, sento, de que ens estiguin veient com a mares, de que ens estiguin veient què estem fent, no? És a dir, si jo et poso un límit, quan tu el respectes, m'estàs mirant, m'estàs escoltant, estàs d'acord amb mi. I si no, no estàs d'acord amb mi, amb la qual puc dir, clar...
M'invalides, ets... no?
Clar. Crec que va més enllà de la galeta Maria... no? Sento que és aquesta sensació, no? De probablement pues no m'estàs mirant com a mare, i per mi que em validis com a mare té a veure amb que facis cas al que faig com a mare, no? Jo això ho veig molt, com quan vaig com a àvia, perquè com a mare no anava al parque, però com a àvia m'encanta ir al parque. Clar, és que agafes una altra distància, no? I te n'adones d'això, no? De, per mi és més molt fàcil respectar el que necessita la meva filla, fill gran. I veig que pels altres avis és molt difícil. Probablement perquè jo encara estic maternant, no? I jo tinc aquesta... No ho sé.
O perquè tens una relació més saludable, perquè penso que també en aquests moments el que es posa de relleu, el que s'expressa, també són dinàmiques que s'han portat a la família sempre. Llavors, una cosa que s'expressa molt és no m'esteu puto fent cas.
Pues
si estic posant un puto límit i us l'esteu petant.
Total.
No? Llavors, ja no és la galeta,
és
Maria.
És el que em refereixo, exacte. No té
és,
res a veure.
És que no m'estàs respectant el límit igual que sempre, no? Com que s'expressa tota una infància, tota una adolescència.
I llavors, amb el sucre, les pantalles i l'hora d'anar a dormir, que, perdó, com ho feu per portar els nens a dormir a les 8 del vespre, si jo no havia arribat ni a casa. Hola, què tal, no? Són tres coses, clar, que és per su salut. Clar. No és mi capritxo. Llavors crec que aquesta és la part més...
Com que vols dir que ens agafem aquestes coses perquè podem defensar que és salut, no?
Perquè per mi potser és més important que aneu al parque o que feu algo que no... Està científicament provat.
És sí? que ara tot està científicament provat.
Claro, és que jo soy una suertuda. O sigui, jo he criat sin Instagram.
Una pregunta per vosaltres. Hi ha una cosa que a mi em sembla molt loca, que és el fet de, a nivell sistèmic, a nivell, el fet de jo tenir una criatura i mirar-me amb el meu pare i la meva mare i entendre aquest canvi. Em sembla loquíssimo i no es parla d'això. Però per mi el tema és... i us ho pregunto com a mares també i com a àvia, que xulo que tinguem tanta varietat, hi han converses prèvies amb els pares de dir, vale, de com gestionarem aquests límits que tu dius, que llavors en la immediatesa ens porten com a no, perdona, que jo sóc una càtedra de la criança i tu no m'estàs fent bé. I si en aquestes converses, a part, a vegades veig que es denota com un punt de paternalisme inconscient cap als teus pares, de dir, tu has fet el millor que has pogut, pobret, però és que jo he llegit un llibre superinteressant on m'explica que això, que la galeta Maria no sé què. Llavors, canvia aquesta concepció cap als teus pares de dir, vale, ja no sou les persones que m'heu criat, sinó ara sou persones que jo en sé més que vosaltres. I sobretot, hi ha aquestes converses abans?
Bueno, suposo que cada família tindrà les seves dinàmiques. Jo el que veig en general és que més que aquestes converses hi ha un monòleg unidireccional de les mares cap als seus pares de jo lo voy a hacer así y estos son mis límites y tú te vas a tener que tal, no? Jo sí que penso en això que estàs dient i jo m'he vist allà, per això em dono el permís de generalitzar i explicar-ho, no? Que hi ha molt de narcisisme en la nostra generació de pares i mares, perquè en sabem tant que llavors tu no en tens ni puta idea, no? Llavors sí que hi ha alguna cosa d'aquest, bueno, que es tradueix en paternalisme o en una espècie de superioritat moral perquè jo en sé més, però que en realitat té un punt molt gros de narcisisme. De jo i les mares especialment, ara potser m'estic fotent en un marron, i qui m'escolti es remogui, em sap greu, podeu escoltar-me en altres contextos i veureu que sóc molt diversa, però sí que penso que llegir tant a les mares ens porta a una cosa de sóc el més important pel meu fill. Si no estic jo, no hi ha ningú que pugui sostenir això. Si el meu fill plora sense mi, estic traumatitzant el meu fill. Si li poso pantalles 5 minuts perquè necessito dutxar-me tranquil·la, sóc Satanàs. No hi ha un punt com de sóc tan important que a vegades, ojo, no? Perquè
total.
Igual tan no ets.
Total, sí. Jo crec que el crash de la maternitat és quan t'adones que no ets imprescindible per la teva criatura. És what? Perdona? O sigui, jo t'he portat al meu ventre, t'he parit, t'he aguantat les nits i no sóc imprescindible. Crec que aquesta part a mi se'm va fer molt dura i recordo el moment en què la meva filla em va mirar i em va dir, ah, que no ho saps tot, no? Entonces, ¿qué haces aquí, no? ¿Per què has venido? Sí que és cert que jo crec que més que aquest punt de narcisisme, que també crec que en realitat hi ha molta inseguretat. perquè no ens estem preguntant qui som, no? L'altre dia escoltava algo que, perdó, si algú li ressona, el mateix que l'Andrea, i pensa que és guai que deia, som la primera generació que arribem a criar amb teràpia, bueno... O no, ja està, ¿vale? Okay.
Los terapeutas no llegaron anoche.
Exacto. Aquesta seria, però sí que sento que, o si més no, jo porto 15 anys portant grups, i ara noto una mica de diferència postpandèmia de moltes coses terribles, però d'una relaxació també, no? Jo ara sí que m'arriben algunes mares rotllo, bueno, vale, ok, no? Jo que sóc una... m'encanta llegir, intento recomanar poquíssims llibres de criança, perquè n'he llegit poquíssims, com a mare, com a professional n'he llegit massa, segurament també, però sí que sento que hi ha una part com d'inseguretat, i que aquesta soledat ens fa necessitar ocupar molt espai, no? Com ens sentim molt soles, necessitem sentir que aquest espai l'hem...
S'omple,
no? Sí que crec que madre hay más que una, por suerte, però que tu pots tenir una vinculació, és a dir, la vinculació que jo tinc amb la Nora no és la mateixa que té el seu pare, no és la mateixa que té la Nora Tesor, que té tres germans, no té la mateixa vinculació amb cap dels seus germans. Llavors, anar descobrint la mare que ets, el pare que ets, l'àvia que ets, la tieta que ets, això hauria de ser part del camí, no? I sento que moltes vegades amb aquestes imposicions no deixem a l'altre ser, no? I jo ho veig molt, no? No li doneu xocolata, i després te'ls trobes pel carrer i li estan donant ells un crep de xocolata, dius, escolta, soy la abuela, le quiero dar un puto crep de chocolate, jo, no tu, espavila-te con el azúcar, però són aquests, jo ho veig molt amb els temes on podem, no? Però això passa molt, és que no vol llegir, li he donat un article i no se'l llegeix. Coño.
Normal.
Obvio. O sigui, no vull llegir. La meva iaia llegia westerns, no?
Clar, perquè per elles la criança és una cosa molt més orgànica, que és el que és cap a on hauríem d'anar, no? Vull dir que al final la maternitat és relació. Llavors, si jo ho faig des de la teoria, pues és un rotllo. I que sobretot, que les criatures creixen, que és que tota la teoria que hi ha està centrada en el 0-3. I ens pensem que això serveix per sempre. I això no serveix. Les criatures creixen, comencen a posar els seus límits, tenen interessos, i tu no pots estar limitant amb prohibicions tota l'estona, perquè llavors el que trobaràs és un rebote, és fer-ho d'una altra manera, no? Llavors, és com, hòstia, per què no generar un espai més d'escolta, un espai més de... Quin és el teu interès? A mi em passa amb el meu fill gran, que té 8 anys, que pel seu entorn té interès en els videojocs. Bueno, jo li explico que considero que no està preparat per tenir una màquina seva a casa i jugar quan vulgui. Però a la biblioteca del poble hi ha un ordinador amb videojocs xulíssims que jo considero que molen. Llavors, un dia a la setmana anem allà i li flipen, però és com, això és el que jo et puc oferir, amor. Total. Però no et dic, no pots fer això, punt. Yeah. No, jo també com a mare he de poder escoltar quin és el teu neguit. Tens aquest neguit, tens ganes, els teus col·legues ho fan. Vale, pues jo t'explico, penso que no estàs preparat per segons què, però sí estàs preparat per unes altres coses, no? I així jo penso que és com es construeixen després relacions de confiança, on la comunicació flueix i on cadascú pot expressar les seves necessitats. Jo vull que el meu fill em pugui dir, ai, mama, és que avui em vull comprar un croissant de xocolata, em ve de gust menjar-me un croissant de xocolata, no? I que no sigui tot saltar-me límits.
I
no?
Sobretot crec que l'important és que t'ho pugui dir. I que jo decideixi, segons l'edat que tens en el moment que estem, que sí, que no. Jo crec que els límits són meravellosos i flexibles.
Claro.
No és el mateix quan tu tens 3 anys, quan tu tens 5, quan tens 7, quan tens 12, quan tens 15, quan vas a fer 18, Dios mío. No? I sobretot perquè hi arriba un moment que deixes de criar. Jo fa un parell, 3 d'anys, que m'estic acomiadant d'una etapa, no? Sempre maternaré, sempre seré la seva mare, però jo, les cartes ja estan echades, no? I és molt important què ha passat en aquest espai, amb qui s'ha pogut relacionar, també el que dèiem, no? De quines altres persones adultes té al seu voltant. Hi ha persones diferents al seu voltant o som totes iguals? Quins referents té? Perquè... si en el meu cas, que no té àvia, no? Jo no tinc mare, i en el seu moment el meu company no tenia pare, tenia més besàvies que avis, no? Doncs bueno, és una riquesa també, o no, però poder relacionar-nos amb persones diferents, no només de la nostra família, sinó del nostre entorn, amb altres realitats. Sí. Això és molt important perquè, si no, estem constantment vivint en la burbuja de Galleta Maria, no? No? Que Galleta Maria no, eh?
O sí, perquè jo em menjo la Nutella amb un gust, tia, i els culants de xocolata,
collera,
és com, hi ha un punt que és com, col·lega, ja, és que és mentida que jo després porti això a la pràctica.
Però sí que és cert que necessitem uns límits, vull dir que jo, si la meva filla em demana una birra als 4 anys, doncs va ser que no. Si me'l demana ara, que em farà 18, doncs dic, tia, anem juntes? Em dirà que no, també.
Ara dirà ella que no, no?
No?
És aquest rotllo, no? De fer les primeres experiències amb el teu pare, de mare, no? Però després...
Jo les proposo, no volen, no és veritat. No, jo les proposo, però no és veritat. Lo important és que sàpiga que pot compartir i que pot tenir una primera experiència del que sigui en el moment que sigui. I això no vol dir que perquè m'ho diu està bé i no passarà res, no?
Doncs, si us sembla, passem al segon àudio. En aquest cas, amb aquest àudio el que volem una mica és també representar aquesta part de les dels avis i àvies des de la seva vessant. I una mica parlar sobre, a mi un tema que em mola molt, sobre el tema aquest que, de fet, ho parlàvem abans, de la conciliació amb els avis i àvies. És des de que guai és anar a veure els iaios i les iaies, però tu també vas com a pare, o és des de la supervivència pura i dura i tu no estàs allà perquè estàs corrent, no? Llavors, si us sembla, escoltem l'àudio i el comentem.
Hola, em dic Montse i estic ajudant a la meva filla i al meu gendre a portar els nens, perquè amb els horaris de treball doncs no coincideixen els horaris de col·le amb els de treball d'ells. I jo, com que ja estic jubilada, doncs faig el que puc per ajudar-los. Porto el nen al matí al col·le, després l'avi el va buscar, li baixem el berenar. Si s'ha de portar en treno perquè fa bàsquet, doncs el portem en treno, després el recull la mama ja, o el papa, o la germana. Bueno, quan arribem a casa i a vegades doncs no té treno, doncs el problema que hi ha, doncs com tota la canalla d'ara, que només els agrada estar amb el mòbil. La veritat és que a mi no m'agrada que estigui molta estoneta. Li deixo un ratet, però després està una estona mirant la tele mentre venen els pares a recollir-lo.
Vale, he parlat d'un model de jubilació, que és, però que això també és un tema, no? Al final, parleu vosaltres, sisplau, però la jubilació, no? En aquest cas, molts casos, la jubilació, i en aquest cas es transfereix ja la cura dels infants, moltes vegades no des de la cura de jo vull criar també, no? Els fills dels meus fills, sinó des de els he d'anar a buscar els jocs perquè els meus fills no poden anar.
Jo, això diràs més tu, perquè tu eres abuela i tu ho saps més. Jo, escoltant aquest àudio, només puc que enfadar-me del que estem fent amb la infància. O sigui, la infància és un puto cotxe aparcat. Això és el que és la infància al nostre país ara mateix, no? I segurament en molts més llocs d'Occident, però, hòstia, estan aparcats, o sigui, van d'un lloc, o sigui, no? Com van al col·le... surten del col·le, van a l'extraescolar, surten de l'extraescolar, s'alimenten amb qualsevol cosa i llavors juguen a la pantalla i veuen la tele, no? És com, però aquest nen quan juga? Aquest nen quan es relaciona? Llavors jo, escoltant aquest àudio, només pensava en què collons estem fent amb la infància, que és algo que em pertorba molt, però escoltant aquest àudio més, i una altra cosa que penso amb aquest àudio és, però aquests pares estan bé? Perquè hi ha un punt que és com, jo no vull viure sense els meus fills. És una cosa que no tolero. No? Llavors penso, hòstia, què estem fent amb la gent? O sigui, jo sento dolor, escolto aquest àudio i veig dolor, veig ferida, veig supervivència i ho linko amb el que parlàvem al principi, que tenia ganes de dir que jo penso que és que no podem criar intergeneracionalment perquè és que no estem criant. Estem sobrevivint. Llavors, doncs, jo ara m'he enfadat.
Abolició del treball, estic d'acord.
Bueno, sí.
Estic d'acord. Jo sí que a mi m'ha sabut molt greu la primera paraula, no? No ha dit soc l'àvia, no? Com jo els ajudo a... Llavors, jo sí que sento que com a generació creiem que necessitem tantes coses. Mira, l'altre dia al grup, el grup de criança que acompanyo, una mare va dir, hòstia, al final m'havia de reincorporar i m'han fet fora. I totes, bien! Hòstia, et podràs quedar! Ja. Tens atur, què podem fer per tu? Hola, eh? Vull dir, estàvem totes contentes jo la primera. Menos és més. A mi la maternitat m'ha portat aquí. Jo vull estar amb la meva filla. O sigui, vull estar amb la meva filla i ara és un moment on vull seguir estant amb la meva filla, no? Perquè crec que per mi és important, per mi el respeto empieza con lo que yo necesito, no? Però també crec que és que mirar la infància, baby, com ho fem això? O sigui, de sobte decidir, vale, m'obro el cor i miro i veig que tinc un fill de 8 anys i un de 4 i no tinc ni idea de com fer això.
Ja, que miedo.
No? A mi em fa molta pena, compassió, estoy ahí, eh? Perquè també crec que som adults i hi ha coses que podem anar prenent decisions també, però clar, decidir també, una de les coses que et passa a la maternitat és que de sobte et despertes hormonada, mires al teu voltant i dius, ¿quién es este señoro? ¿Quién es esta peña? Clar, obrir la porta a vegades a remenar la merda, si em permeteu l'expressió, no és tan fàcil. Llavors és com, bueno, continuo amb el que conec, on em sento, crec, segura, no? I amb el 0-3 controlo això que m'he llegit i després, clar, és que no em fa cas, és que els... Bueno, clar, és que no sap qui ets, Antònia. És que no ens sabem relacionar. Els bebès... No, ¿cómo nos autorregulamos? Coño, iros al puto bosque, iros al mar. No és tan difícil, no ho sé. Aquí segur que hi ha algun parc a Barcelona. No. Hay un parc en Sabadell, no lo va a ver en Barcelona. Ciutadella existe aún, ¿no?
Estan obres.
Ah, mierda. Bueno, un parc no zoològic, però aneu a la natura, descanseu-vos. Clar, també és molt difícil, no? Jo m'imaginava que estava, jo recordo a l'escola on anava la Nora, és una escola, ara aquí riurà, on hi ha moltes famílies molt guais, tot divino, i la majoria tenen entre 2 i 4 fills. Als migdies, que jo anava a buscar la meva filla a dinar, érem 4 mares i 323 avis i àvies que no sabien què fer amb aquelles criatures. Avis recollint a 8 criatures. Però que estamos a... No, és que em sap greu que es quedi a dinar. Bueno, i no et sap greu la reuma d'este senyor de 80 anys? No és millor que vingui a les 4 i quart i se'n vagin al parc, eh? No? Vull dir que... Què estem cuidant? No estem cuidant a ningú. O sigui, ni a la criatura, ni als meus pares, però sobretot a qui no m'estic cuidant és a mi mateixa, no?
I que també ha de ser preciós com a pare o mare, i un altre cop vosaltres sabeu més que nosaltres, però el poder veure els teus pares en la criança dels vostres fills i filles no des d'un punt de supervivència de els deixo i me'n vaig, sinó que tornem un altre cop al privilegi, eh? Però, hòstia, jo que els seus els nens estiguin amb els seus avis, però també amb els seus pares, junts, clar. I vosaltres com a mames, veure també els vostres pares amb els vostres fills, jo crec que allà hi ha una gran càrrega on ells també veuen que no són simplement persones que ajuden, sinó que són persones que contribueixen a la criança d'una manera com qualitativa i molt rica, no? I que també us genera a vosaltres també una relació amb els vostres pares, clar, des d'un altre prisma que no havíeu vist, que
a vegades fa ràbia, no? El teu pare no t'ha portat mai al parc i porta,
bueno, sí, també és curiós el que es desperta quan són millors avis que pares. Aquí és un altre capítol, aquí.
El que passa que el problema és que comparem avis amb pares, no?
Clar, però no és el mateix, però bueno, jo la meva experiència, jo vaig ser mare molt jove, jo vaig ser mare amb 24 anys, llavors els meus pares són molt joves, llavors a dia d'avui encara treballen, o sigui, no estan jubilats.
Són avis guais, no?
Clar, això ha fet que ells no puguin fer-se càrrec de la criança. És veritat que tampoc ho hem necessitat perquè hem tingut una estructura diferent, no? Però per això que deies, jo he pogut estar amb els meus pares i els meus fills, han pogut estar sols amb els meus pares, però sempre des del disfrute de voleu venir a passar el cap de setmana? I llavors és com, uah, rock and roll, saps? O sigui, cap de setmana amb els avis. Però no és, hòstia, tio, necessito que te'ls quedis, sinó és com, hòstia, pues, tio, un fin del mes o un fin de cada mes i mig, pues anem a... No? I llavors fan com la gran, no? Com los parques de boles, les boleres, los cines, el McDonald's, i tot allò que tu com a mare fas així i dius, pues, i no tornen feliços.
Sí, saps? Jo crec que és molt important si existeix, eh? Jo en el meu cas no tinc mare i el meu pare pues, viu superlluny a Blanes, no? I llavors cadascú pots també, què pots sostenir de la relació dels teus fills amb els teus pares o mares, no? Que això també és important, no posar pues exactament, pues, puc des del gaudi, puc des de l'estar o no estar, però a part que hi ha tota una generació d'avis que encara treballen, no? Perquè hem perdut, doncs, la meva iaia m'explicava, no?, que ells tots vivien al mas o on fos, no?, i llavors només hi havia la comunitat d'altres dones del poble, sinó que de sobte la iaia, la meva àvia sempre explicava que la primera vegada que va dormir sola va ser quan es va morir el meu avi, i ella tenia 81 anys, perquè quan ella va néixer va dormir amb els meus avis. Quan la meva iaia va tornar a estar embarassada, va dormir amb les germanes, després amb l'àvia, després amb el meu avi. Vull dir que és que han estat molt acompanyats, no? Llavors jo sí que crec que hi ha aquesta part d'obligació, no de gaudi, amb els avis. Sí que està passant, absolutament. I llavors no els deixa relaxar-se, tampoc. És el que us dic, jo quan al parc, les poques vegades que vaig, perquè jo faig molt poc d'àvia, perquè tinc també molt poc temps, però hi ha una cosa que no has dit i a mi em sembla preciós, és veure la meva filla fer maternar. A mi m'encanta. O sigui, he tingut la sort de veure-la parir i mira, em posen les... No? O sigui, a mi veure-la maternar gaudeixo molt, m'agrada molt. Estigui d'acord o no, és que no, ni m'ho pregunto, no? I crec que aquesta part no està molt amb les nostres mares i pares, no? No sé si gaudeixen de veure'ns maternar. I crec que aquí la relació seria com més bonica, també. Si com a avis i àvies poguéssim veure què sí està passant, no? Dir-te, hòstia, Andrea, m'encanta, no?, quan el teu fill cau i et ve, no? I normalment el que rebem és, mira, mamitis, cau i només busca la mama. Clar, llavors, no?, sento que també hauríem, com a àvies, de fer aquesta reflexió, no? I quan a mi em demanen ajuda, jo em sento lliure de dir que no. I els avis ens hauríem de sentir lliures de dir que no, no?
Vale, doncs ens encantaria estar parlant moltíssima estona més, perquè tot és superinteressant i les vostres vivències crec que són superxules per molta gent que ens pot escoltar, però hem arribat al final. Moltíssimes gràcies, Aida, Andrea, pel vostre temps i per baixar a la plaça a compartir les vostres vivències en un tema tan complex com és la criança intergeneracional. Us agraïm moltíssim i ens agradaria que poguéssiu com tenir un mini espai per dir el que vulgueu sobre el podcast, sobre vosaltres, sobre el que feu, i així tancar, vale?
Doncs moltes gràcies també, ha estat una experiència única, la veritat. Bueno, per mi sempre agrair que es pugui parlar de maternitats, de criança, de cures, d'infància. Crec que això és important i potser el que trauria és una mica el que dèiem, no?, amb l'Andrea, que intentem mirar aquestes criatures, no?, què està passant amb la infància i per què maternem des d'un lloc amb tanta autoexigència, no?
Sí, jo igual, com molt agraïda de l'espai, penso que no s'haurien d'acabar mai, no?, els espais de debat i de reflexió conjunta, i una mica em quedo amb això, no?, com amb, crec que amb la tasca que tenim encara per endavant per plantejar-nos com volem cuidar la infància, no?, perquè tal i com cuidem la infància, doncs llavors aquest serà el món que tindrem després. Llavors, com no perdre de vista que el debat ha d'estar posat en com cuidem a les criatures.
Super, pues moltes gràcies. I ja terminem amb, bueno, nostra pequeña promo d'avui, que és que a les persones que ens acompanyeu a través del podcast, moltes gràcies per escoltar-nos un episodi més. I si us ha ressonat alguna cosa de la que hem parlat o penseu que us podeu acompanyar en el procés en el que us trobeu, us recordem que EU és un servei gratuït i accessible a tothom. Si voleu més informació, ens trobareu a Instagram, @som.iwi, o ens podeu contactar a través del número de telèfon que trobareu a la descripció. Novament, gràcies per escoltar-nos i ens veiem al pròxim capítol, on parlarem sobre el creixement de la soledat entre joves i la relació amb les pantalles. Perquè ens sentim sols en un món tan hiperconnectat. Seguiu-nos per no perdre res. Merci.